A la linterna COPE Catalunya i Andorra avui volem parlar de sabates, però de sabates pels nostres fills. Com escollir les millors? Sobretot ara que han tornat al col·le i és quan més trote li donen aquestes sabates. Recordem que la tornada al col·le és una de les més cares d'aquests darrers 20 anys, amb una despesa mitjana de 405 euros per estudiant. I una de les prendes més sensibles i més cares a les que ens hem d'enfrontar en aquest començament de curs és el de les sabates. Avui parlem amb la doctora Laura Pérez Palma, que és directora del Màster de Podologia Pediàtrica de la Universitat de Barcelona. Doctora Pérez, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Com anem?
Bé, mai pensem en les sabates com han de ser, o m'estic equivocant?
Pues jo diria que els pares és una de les preocupacions més grans. Moltes vegades és més la preocupació d'una bona sabata, que estigui en qualitat, que sigui bona, que realment li vagi bé al peu, o almenys això és el que ens passa a nosaltres quan ens venen a la consulta, és la primera pregunta que ens fan. I amb quina sabata han d'anar? I amb quina marca li compro?
Clar. Sobretot, el més important, primer, és saber quin tipus de peu té el fill, no? O s'ha de fer un estudi del peu?
No, per decidir una bona sabata no és necessari. I fins i tot amb tot això que estaves parlant de la despesa i tal, jo penso que és important que els pares entenguin que no per comprar una sabata molt més cara o amb una marca d'aquestes més famoses, la sabata serà millor pel seu fill. Uh-huh. Hi ha sabates amb preus bastant assequibles que compleixen totes les característiques mínimes que ha de portar una sabata. Uh-huh. Et puc explicar una miqueta quines són aquestes i què és
Perfecte.
El que realment han de mirar.
Perfecte.
Independentment del tipus de peu que tingui aquest nen, si té alguna patologia, si té un peu clar o té alguna cosa, que això sí que després ja es valoraria en un estudi, qualsevol pare que tingui un nen petit en aquest moment que ha de buscar una sabata ha de valorar. La sabata ha de tenir sempre una sola que no sigui massa tova. Mm-hmm. Aquest és un dels errors que normalment cometem més, és a dir, sempre pensem que la sabata amb amortiguació és el millor i quan més toveta serà millor,
sí.
I és tot el contrari. Les sabates, les soles, han de ser soles més aviat dures, però que sí que tinguin flexibilitat a la zona on nosaltres fem el moviment del peu per començar el despegue, que nosaltres diem.
Molt bé. Vale.
Per tant,
això les
taloneres toves.
Uh-huh. Vale. En primer lloc, ja ho he apuntat, la sola. Què més hem de tenir en compte?
Una altra part important serà la part de darrere de la sabata, que és el que nosaltres diem el contrafort. És la part que ha d'estar en contacte amb el taló i que ha de ser una miqueta dureta. Aquestes bambes, que són totes de tela blanda, sense cap tipus de sujeció en la part del taló, les hauríem d'intentar evitar. És a dir, que quan un toca una sabata, tenint en compte que ara la majoria dels nens aniran amb bambes, amb sabatilles d'esport, perquè és més còmode, sobretot, per anar a l'escola, doncs amb aquestes sabatilles l'únic que hem de valorar és que aquesta part de darrere del taló sigui una miqueta dureta.
Molt.
És un contrafort, com diem.
Apuntat al segon consell. El tercer?
Convenient no portar només una. Jo sé que, clar, quan estem parlant de despeses importants, parlem de, bueno, doncs compro una molt bona i aquestes al final el nen se l'acaba posant tota la setmana fins que les destrossen, és preferible, dos, no tan cares moltes vegades i anar-les fent com un canvi, cada dia una diferent.
I per què?
Sobretot perquè ajudar a la transpiració, és a dir, aquesta sabata moltes vegades als nens el que faran serà suar molt, amb la qual li donem un temps perquè s'adhereixi, perquè no tingui... I, sobretot, evitem aquest desgast tan bèstia que es fa si portes una sabata tot el temps, que la pots deformar molt més fàcilment. Uh-huh. Aguantarà molt més les característiques si portes aquestes dues.
Molt bé. El material és bo que hi hagi barreja de pell o, i de, no sé, o de tela, o és millor només d'un tèxtil concret?
A veure, com estem parlant normalment de bambes, és igual, no hi haurà material d'aquests de pell, perquè no estem parlant d'una sabata, estem parlant més d'una bamba, amb la qual quasi totes les bambes d'ara els materials són suficientment bons i deixen passar la transpiració. No és com antigament que deien, no, millor materials de sola i totes aquestes coses, això ja està bastant ultrapassat.
Uh-huh. Hem de tenir en compte també el número de sabates, perquè a vegades veig a nens que els hi surten les sabates, això vol dir que no li hem agafat el número obedient.
Clar, perquè què és el que fan? Moltes vegades intentant fent això, compren una molt bona i que li duri bastant, amb la qual agafem un número més gran o el nen nota que li apreten, li fem cas i diem, no, doncs vinga, que sigui el més gran possible. No, això és un altre dels errors. Nosaltres el que hem de valorar és en el moment que es posa la sabata o valorem el nen de peu amb la sabata col·locada i li ha de sobresortir, li ha de quedar un dit més o menys des d'on està el dit gros fins al final de la sabata, o una altra forma molt senzilla és que el nen posi el peu tot cap endavant, que toqui a la puntera,
sí,
i hauria d'entrar més o menys quasi un ditet dels nostres,
sí,
entre l'espai de del taló i del final de la planta, la sabata.
Aquesta és la manera de saber si la sabata li va bé o no, perquè clar, el nen potser tu li dius et va bé i et diu sí, no? I resulta
clar,
que no.
Moltes vegades ells el que volen és que no els apreti res, amb la qual cosa quan més grans millor, i moltes vegades no té a veure tant amb la longitud de la sabata, sinó a vegades amb l'amplada. També si té un peu molt ample o té el peu amb molt de pont, a vegades necessiten una mica més perquè realment necessita aquesta amplada, que com són unes sabates que són estàndards, no tenen en compte diferents amplades.
També hi ha un altre problema amb el tema dels nens que porten plantilles. No sí? Totes les sabates o totes les sabatilles esportives estan adaptades per poder-les portar, o sí?
En principi, totes les bambes, les sabatilles esportives, que no siguin excessivament amortiguades, és a dir, que no siguin amb aquests materials tan tous a nivell del taló i que tinguin càmeres d'aire, es poden portar en plantilles perfectament. En realitat és fàcil perquè treuen la plantilla de la bamba i col·loquen la plantilla nostra. La fem igual sencera, amb la qual és molt més còmode. Seria l'única situació. Sí que a vegades amb sabata més normal o les noies hi porten botins o això, sí que a vegades és necessari comprar un número més. Per això a vegades el que diem és, per comprar sabata de vestir, millor tenir primer la plantilla i després compres la sabata.
Sí.
Si en canvi són unes sabatilles esportives, tot al contrari. Compra-li les sabatilles i després nosaltres ja adaptarem la plantilla a aquest tipus de sabata. Mm.
Allò d'intercanviar-se sabates o sabatilles, com ho veus?
Horrorós. Això és el que mai ja s'hauria de fer. Perquè cadascú de nosaltres té una trepitjada específica, unes deformacions i unes formes de peu completament diferents, i encara que tinguem el mateix número, la sabata de seguida va agafant la nostra forma. Dos persones caminant diferents, doncs nens, germans, que es fan aquests canvis de sabata, moltes vegades el que estem generant en un d'ells és un problema que no tenia abans perquè el tenia el germà. No. Que mai s'haurien d'intentar canviar sabates.
Després, clar, hi ha molta gent que diu no, et guardo aquestes sabates que eren del teu germà, que va anar molt bé, això no fer-ho mai. Una altra pregunta, qualsevol lloc és idoni per comprar unes sabates? T'ho dic perquè, bueno, ja m'entens, no? Que tot arreu venen sabates i després, a vegades fins i tot hem vist gent que té inclús ferides o algun tipus de fongs perquè potser no han tret una bosseta que va dintre de la sabata, etc.
Això passava molt amb els materials més així, més de xinesos, que es
correcte.
Aquests llocs, m'imagino que clar. A veure, tot això ara està supervigilat. En principi, sí que és millor anar a una sabateria o a un centre d'aquests, per exemple, com el de Catlón, també funcionen molt bé. En el de Catlón, sé que a vegades no s'ha de parlar de llocs, però sí que n'hi ha llocs d'aquests en els quals venen moltes sabatilles diferents, que tenen models molt propis, que són bastant econòmics pels nens i que compleixen tots aquests requisits que t'estic parlant. Perquè moltes vegades els pares volen anar a aquestes grans marques perquè són més famoses, perquè els porten més als grans, perquè pensem que és la millor, i fins i tot n'hi ha models en marques molt bones que no estarien bé, perquè dos coses més que hauríem de tenir en compte amb aquestes bambes dels nens,
sí,
és mai hauríem de portar un tacó que sigui obert, que sigui massa angulat i que sobresurti molt de la forma de la sabata,
sí,
que és molt típic d'algunes marques,
sí,
perquè això el que li fa encara al peu és tenir més una tendència a enfonsar el peu cap a dintre, que ja els nens sí, de per si ja la tenen,
sí,
i per tant hauríem d'intentar evitar això, o portar aquestes bambes excessivament planes. Per exemple, hi ha molts nens que juguen a futbol i llavors porten la de futbol sala, que és aquesta de sola superfineta durant tot el temps. Aquestes únicament s'han d'utilitzar per fer el futbol sala. És a dir, durant el dia és molt més millor una bamba més tipus running que no una d'aquestes específiques d'un esport.
Clar, de fet, a les botigues hi ha un ventall enorme de sabates per running, sabates per caminar, per córrer, per tenis, pel waterpolo.
Sí, clar, estan superespecificades. Clar, que cada modalitat esportiva i activitat física té una sabatilla.
En principi,
serien més les típiques bambes de carrer,
molt bé.
En tot cas, alguna de running, si has de portar dos, doncs una de carrer i una de running, però que tinguin en compte això, sobretot evitar les de running, les càmeres d'aire.
Laura, abans d'acabar, quan creix el peu? Està calculat que dius a l'any creix X o no?
Pues mira, diré que ara en això és una de les coses que estem investigant. A la Universitat de Barcelona, precisament en el màster, alguns alumnes estan intentant fer això perquè no existeix encara. Quan sí que se sap fins a una edat qual seria el promig de creixement, fins i tot es parla que a vegades a l'estiu no, sembla, no, com si però no està exactament calculat ni tampoc quines són les mides més estàndards de peus en nens. Tot això ho estem ara intentant valorar.
Ah, doncs mira, estaria molt bé, perquè igual que sabem lo del cabell, no?, que diuen que creix no sé quants centímetres, estaria bé saber-ho als peus, però deu ser bastant complicat, eh? I també depèn de la nacionalitat de cadascú, perquè els japonesos els tenen petits, no?, diferents als europeus.
Aquestes les dificultats, perquè clar, en principi ara s'estaven fent en segons quines poblacions, però s'ha d'intentar fer una mitjana o intentar valorar també per aquestes hèrnies o per on és la persona.
Doncs esperant que arribi aquest estudi. T'agraeixo moltíssim, doctora Laura Pérez, directora del Màster de Podologia Pediàtrica de la Universitat de Barcelona, que així ha estat amb nosaltres. I no et pregunto quines sabates portes, però espero que estiguin còmodes perquè estàs treballant.
Sí, ara mateix.
Laura, gràcies. Una abraçada.
De res. Adéu.